Deportes en la tarde.
COPE Cataluña y Andorra.
Tarda que comença l'Esports Cope, el programa d'avui que porta per títol Molt Favorits. Al control de so i a l'Enric Soto, a la producció l'Antonio Gomariz, el Joan Heredia. Repassem els titulars del dia amb el Joan, precisament. Bona tarda.
Bona tarda, Sílvia.
Top 4.
Aquest matí sorteig del calendari a Sobal. El campió el Barça arrencarà a casa contra l'Elbeti a Itasuna i el Granollers rebrà l'Àngel Jiménez Puente Genil.
Top 3.
L'Espanyol pendent del mercat, Héctor Moreno podria tancar la seva sortida al PSV en les properes hores i el paraguaià Àngel Romero estaria molt a prop de convertir-se en nou jugador blanquiblau.
Top 2.
Víctor Valdés trenca el seu silenci després de la seva discreta sortida de Can Barça. El de l'Hospitalet reconeix que el seu caràcter li va jugar una mala passada en la seva sortida del club.
Top 1.
Aquesta nit es disputa el primer títol de la temporada. A 3:15, Barça-Sevilla. El Barça busca la Supercopa d'Europa per fer el primer pas cap al sextet.
Entrevistes a Esports Cope.
Avui sentirem les veus dels exjugadors Pep Lluís Martí i Sebastián Herrera, Víctor Valdés parlant de la seva sortida del Barça i sobretot les veus de Dani Alves Iniesta i Luis Enrique amb la final de la Supercopa d'Europa contra el Sevilla.
El debat a Esports Cope.
Temps de debat i opinió avui a Esports Cope amb les signatures de Dagoberto Escorcia de La Vanguardia i Josep Maria Minguella.
La pregunta a Esports Cope.
A les nostres xarxes socials, a Facebook i a Twitter, avui us demanaven la porra d'aquesta final entre Barça i Sevilla, que recordeu, podreu seguir aquesta tarda amb els companys de Tiempo de Juego a partir de les 8. De moment, molt optimista entre els culers, el Ricky Recha de la Penya diu 3-1, guanyarà el Barça amb gols de Suárez, Messi i Pedro, i la Sònia Leal 2-0 amb gols de Pedro i Messi. I atenció, Sílvia, perquè dilluns tenim Premi del Gros, sortejarem dues entrades per la tornada de la Supercopa d'Espanya al Camp Nou, Barça Atlètic Club de Bilbao. Per aconseguir-les només heu de comentar a les nostres xarxes socials, al facebook.com/esportscope Catalunya i al nostre Twitter @esportscope. Recordeu, aquesta tarda a partir de les 8 el Barça busca el sextet al Tiempo de Juego de la Cope.
Si vols entrar en el món Audi, el teu punt de referència a Barcelona és Audi Center Barcelona. Si vols que el teu món es mogui en un Audi, vine a Audi Center Barcelona Sud, al carrer A61 de la Zona Franca, a 5 minuts de la plaça Cerdà i de Colom. Audi, a l'avantguarda de la tècnica.
Les carreteres plenes de cotxes, les platges a rebentar, reserves impossibles. És que estem sortint de la...
No ho diguis, o els preus pujaran.
Ford manté els seus preus. Afanya't i emporta't un Ford Focus per 13.390 euros. Condicions a Ford.es.
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i el Baix Llobregat. A Barcelona, carrer Potosí 10, zona maquinista. Romacarabs.com.
Moltes ganes de veure la gran final que viurem aquesta nit. Ganes de veure si Messi és capaç de superar el sistema defensiu que li plantejarà Unai Emery, tot i les baixes que té l'equip sevillista. Amb les ganes que hem vist que va tornar Messi de vacances, no tinc massa dubtes, i això sempre és garantia. Amb tots els respectes per Sevilla, que cada any es reinventa i en els últims 10 anys ha guanyat quasi tants títols europeus com el Barça. 6 als Blaugrana, 5 als andalusos. Estic sorpresa avui amb les declaracions de Víctor Valdés en aquesta entrevista que va concedir el juny a Colòmbia. Fa autocrítica per la seva sortida del Barça. Em sembla que Víctor és massa dur amb si mateix, com ho ha estat durant tota la seva carrera. Aquella sortida va estar marcada per la lesió. Vaig entendre perfectament que no volgués acomiadar-se, que no tingués ganes de celebrar res amb l'equip, i jo, personalment, no li retrec res de les formes, perquè van ser moments molt durs. Això sí, m'alegra veure que ell ara és capaç de parlar-ho de manera relaxada i mirant de passar pàgina.
Sílvia Ortiz, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Anem cap a Geòrgia per saber com estan els protagonistes d'aquesta gran final amb l'equip d'enviats especials de la cadena Cope. Manuel Oliveros, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Sílvia.
Elena Condis, bona tarda.
Hola, bona tarda, Sílvia.
Elena, hi vam escoltar al capità Andrés Iniesta, a Dani Alves, a Luis Enrique en roda de premsa. Què li sembla el vestidor, aquest paper de favorit que tothom li dona al Barça?
Doncs el vestidor estan molt il·lusionats en repetir el sextet, però no volen el cartell de favorit per aconseguir aquest objectiu, que el guanyar aquest primer títol de la temporada, aquesta Supercopa d'Europa. Iniesta i Alves ja saben el que representa i el que costa guanyar-lo. Els dos van ser protagonistes el 2009. Iniesta, que com Messi avui, per cert, pot aconseguir el seu títol número 25 amb el Barça, igualat Xavi Hernández, convertir-se doncs en els tres jugadors que més títols han guanyat a la història del club. El primer capità avisa que el Sevilla serà un rival dur, que han d'estar amb els cinc sentits, i Alves, que pot aconseguir la seva quarta Supercopa d'Europa, diu que no se senten favorits.
Parece que que vayamos a ganar el sextete sin hacer prácticamente nada, y por lo tanto esa mentalidad no es la que tenemos dentro del vestuario. Mañana tendremos un partido muy difícil, complicadísimo contra un grandísimo rival, y tenemos que afrontarlo como eso, como una final. Las finales son diferentes, muchísimos aspectos juegan en ellas, y por lo tanto tendremos que estar con todos los sentidos puestos en lo que hacemos para levantar el título.
Y si hay que ser favorito o no, que lo demostremos dentro del campo, dentro del terreno de juego, y competiendo como sabemos e intentando conseguir el objetivo. Al final, las finales, no importa cómo lo haga, lo más importante es vencer, es ganar, porque solo son recordados los ganadores. Entonces, si puedes ganar y enamorar, pues mucho mejor, y si no, pues con ganar ya te puedes ir contento.
Amb les baixes de Jordi Alba i de, sobretot, Neymar Júnior, Helena, quin equip s'espera aquesta nit?
Doncs tot fa pensar que Luis Enrique sortirà amb l'11 de gala, amb aquests dos canvis obligats per les baixes, així que jo crec que l'11 serà amb Ter Stegen en porteria, porta dues setmanes més de rodatge que Claudio Bravo, és el porter de les competicions europees, la defensa per Alves, Piqué, Mascherano i Mati en lloc d'Alba, a mig del camp per Busquets, Rakitic i Iniesta, i al davant Messi, Suárez i Pedro per Neymar. Luis Enrique té baixes sensibles, però no vol excuses, i ni es diu que amb Messi a aquest nivell tot és possible.
Forma parte de la normalidad del fútbol, ya no solo por lesiones sino por cualquier contratiempo, el hecho de que haya bajas. En este caso, en esta final hay bajas para los dos equipos, incluso más numerosas las del Sevilla. Bueno, son circunstancias que debemos superar los dos entrenadores y las dos plantillas, los dos equipos, algo a lo que estamos acostumbrados o habituados dentro del fútbol.
Tener la oportunidad de que esté en tu equipo es prácticamente garantía de éxito seguro. Y es el número uno para nosotros, por lo tanto, ojalá y empecemos igual que acabamos el año pasado.
Pedro podria estar jugant els seus últims minuts com a blaugrana. Ja vas explicar ahir, Helena, que segurament el Barça l'obligarà a jugar les dues supercopes abans d'intentar tancar la seva sortida. També a sala de premsa es va parlar d'ell, eh?
Sí, Luis Enrique, però que amb poques paraules, ell es va limitar a dir que no fa les alineacions pensant en el mercat, dient que el futur de Pedro se sabria aviat, quan es tanqui doncs, el mercat d'estiu, el 31 d'agost. No va voler aclarir res doncs, el futur immediat del Canari, el tècnic, mentre que Alves deia que tant de bo que es quedés.
Si me diera a elegir una cosa, por supuesto que sería que se quedara con nosotros, que esté aquí muchísimos años, pero es una decisión de él. Y si queda aquí, pues nosotros encantados. Y si es salir, pues respetar las decisiones siempre. Ojalá que no sea así, pero si lo es, pues hay que respetar las decisiones que uno tome sobre su vida.
Y a mí me gustaría contar con todos los jugadores a lo largo de toda la temporada. Ese es el objetivo que tengo como entrenador. Creo que hemos hablado ya demasiado sobre el tema Pedro. La solución la tendremos en breve porque finaliza el mercado y a partir de ahí yo no he puesto o dejado de poner ningún jugador por esa situación de mercado.
En qualsevol cas, li desitgem molta sort a Pedro en el partit d'aquesta nit. Gràcies, Helena. Continuem parlant durant tota la tarda.
Molt bé, fins després.
Després.
Like us better when we're wasted. It makes it easier.
I amb l'última hora del Sevilla i el nostre company de Cope Sevilla, José Manuel Oliva, buenas tardes.
Hola Silvia, ¿qué tal? Muy buenas.
Esa última hora del Sevilla, ¿qué pasa por lo que pudisteis ver en el entrenamiento de ayer? Igual Rami sí que puede estar para el partido.
Sí, lo mismo puede estar. De hecho, en las últimas 24 horas su evolución ha sido bastante buena. De hecho, ya va ingiriendo alimentos de todo tipo, va aceptándolo bien el organismo. Eso significa que poco a poco va creciendo en el aspecto físico y que, por tanto, ya no está tan débil como hace un par de días. Ayer lo vimos incluso en el entrenamiento de la tarde en el Dinamo Arena, en el entrenamiento previo a la final, tocar pelota. Unai Emery incluso puso en marcha varios ejercicios específicos para el propio Rami, y si no hay contratiempo durante el día de hoy en el hotel de concentración, a las 6 de la tarde va a haber una charla entre el médico Unai Emery y el propio futbolista, y ahí determinarán si juega el partido. Pero a esta hora de la tarde, salvo que Rami evolucione de manera no favorable, yo creo que Rami al final va a jugar el partido.
José Manuel, al final no se esperan demasiadas sorpresas más en el equipo, ¿no?
No, si Rami está, el equipo creo que está claro. Jugaría en la portería Sergio Rico, con Mariano, Ferreira, Coque, Rami y Tremolinas en defensa. Crichovia justo por delante de los dos centrales. Jugaría como teórico centrocampista, pero me da que se va a incrustar mucho entre los dos centrales. Junto a Crichovia estarían Vanega e Iborra, y en la media punta Vitolo con Reyes y Gameiro haciendo de hombre más adelantado. Creo que ese sería el equipo, con la inclusión de Rami y la defensa que montaría, con un lateral derecho como Coque, que tiene ya experiencia y que puede jugar en esa demarcación, junto al central francés, y el polaco Crichovia, que no le gusta demasiado jugar como central, se mantendría en el centro del campo, aunque posiblemente cuando el Barça tenga la pelota, sería en realidad juegue con cinco atrás y tres centrales.
Y a Unai Emery, que le preguntaron ayer en rueda de prensa precisamente por esos 19 enfrentamientos contra el Barça que no ha conseguido ganar, ¿no?
Porque la estadística es muy llamativa, ¿no? Y me da que no le gusta en absoluto que se la recuerden, ¿no? Pero es una realidad, es un entrenador cuyo crecimiento es excelente y que viene de ganar dos títulos europeos, pero como los números sirven para todo, cuando te favorecen y cuando no te favorecen, ayer se le recordaba a Unai Emery en la rueda de prensa oficial por su mala racha histórica ante el Barça. Recordemos, 19 partidos se ha enfrentado al Barça Unai Emery desde que es entrenador profesional, con el Valencia, Spartak de Moscú, Almería y Sevilla, y nunca ha ganado. Lo máximo 6 empates, el resto todo derrotas. Esto decía, cuando le hacían o le recordaban esta estadística, esto decía el técnico del Sevilla, Unai Emery.
Cada partido para mí es una oportunidad y no lo he conseguido. Lo que verdaderamente no quiero es perder la oportunidad de enfrentarme a ellos. Y mañana tengo otra en una final, a motivarme y a utilizar toda mi energía para que sea el día. Pero quiero seguir volviendo a tener oportunidades, pero no el año que viene, sino dentro de 15. Eso quiere decir que estoy en el nivel que el Barcelona nunca va a bajar.
Pues vamos a ver si llega la número 20. José Manuel Olivas, os escuchamos en Tiempo de Juego a partir de las 8. Muchas gracias, compañero.
Ahí os hacemos un beso, Silvia. Hasta ahora.
Adiós. Declaracions de Víctor Valdés en una entrevista que va concedir el passat mes de juny a Colòmbia amb un odontòleg, el senyor Marlon Becerra, que li feia una entrevista reposada de 45 minuts. Avui s'ha desvetllat aquesta entrevista i ens la porta l'Antonio Gomariz. Bona tarda.
Bona tarda, Silvia. Sí, el portero del Fútbol Club Barcelona ha hecho un extenso repaso a su carrera como profesional y sin dejar de lado las consecuencias personales. Ha hablado, entre otras cosas, de su salida del club. Reconoce que no fue la mejor y que todo se debió a su mal carácter. También ha dicho que rechaza la fama que otorga el fútbol y todo lo que conlleva, y que no volvería a ser portero si tuviese que tomar hoy esa decisión.
Dime solo un momento donde en verdad tú te recriminaste a ti mismo.
Que me mantengo al margen, me aparto, y realmente la despedida que tuve de Barcelona, pues por culpa del tratamiento que tenía que seguir en Alemania, no fue la deseada, y por culpa de mi carácter me aparté y me fui. Y la gente seguramente esperaba mucho más de alguien como yo, pero seguramente me recrimino ciertas actitudes de ese tipo de mi persona.
¿Qué no te ha gustado de la fama?
Ya te dije, no me gusta la fama.
No te gusta.
Yo cuando se apague la luz, y espero que cuando se apague la luz no me encuentres, Marlon. Tú sí, pero que sea difícil encontrarme.
¿Volverías a ser portero?
No.
No.
Esa sería una cosa que seguramente cambiaría. Sí, sí. Siempre lo he dicho. No es un camino para nada fácil y seguramente no me ha compensado los años que has sufrido con, digamos, los que han ido bien.
Interessant l'entrevista de Víctor Valdés. Ens hagués agradat poder-li fer aquí, a Catalunya. No és gaire amic de parlar al Víctor amb els mitjans d'aquí. I fem un últim apunt en clau blaugrana, perquè Adama Traoré està molt a prop de tancar ja el seu traspàs a l'Aston Villa, després d'estar per Anglaterra els últims dies, pretès per l'Stoke, pel Liverpool, finalment la fletxa de l'Hospitalet que tria l'Aston Villa, l'operació que es tancarà en una xifra propera als 12 milions d'euros, que és la seva clàusula, i el Barça que reservarà una opció de recompra.
Hola, soy Carlos Gordón, gerente de la empresa de reformas integrales Lujodux, con más de 30 años de experiencia en el sector. Sabiendo que las caídas ocupan el primer lugar en accidentes domésticos, les sugiero que se prevengan de ello y evitarán así muchos problemas de dependencias. Por ello, les aconsejo adapten su baño a sus necesidades actuales y cambien su vieja bañera por un plato de ducha extra plano y antideslizante.
Confíe en Lujodux.es 93-105-7121, calle Sanz 316, 93-105-7121, junto Metro Badal.
Les carreteres plenes de cotxes.
Cada divendres.
Les platges a rebentar.
On és el meu parasol?
Sopar sense reservar?
Impossible.
Que els espanyols pel món han tornat tots els que estan sortint de la...
Colla, que quan se n'entrin, que estem sortint de la... Els preus començaran a pujar.
Ford manté els seus preus de la...
No diguis!
Afanya't i emporta't un Ford Focus per 13.390 euros. No esperis a la tornada de vacances. Durarà poc. Condicions a Ford.es.
Xarxa Ford de Catalunya.
I continuem parlant d'aquesta final de la Supercopa. Avui protagonista Esports Cope, un exjugador del Sevilla, d'aquella final del 2006, que va guanyar el Sevilla al Barça per 3-0. Saludem a Pep Lluís Martí, bona tarda.
Hola, que bona tarda.
T'agafem a Barcelona avui, no?
Sí, som aquí a Barcelona. He arribat per veure si puc col·laborar amb un altre company dels vostres per la retransmissió del partit d'avui vespre, no?
Com va la vida de futbolista retirat?
Bueno, bé, la veritat és que, bueno, mos estem adaptant, no? Pràcticament ha passat aquest estiu només, són un mes i mig, i, bueno, i assimilant un poc tot, però ja t'he dit, molt content.
Viurem.
Molt content de la trajectòria.
Viurem aquesta nit una final, potser una mica marcada per les baixes, no? Tu quines creus que pesen més, les del Barça o les del Sevilla?
Bueno, jo crec que tot. Que en el final els jugadors que estan estrenant de lloc fan oblidar els que no hi són, no? Evidentment hi ha jugadors molt claus, molt importants, però jo crec que una vegada comença el partit això s'oblida i cada equip farà la seva feina, cada equip jugarà en el seu manera de jugar i cada un té el seu estil. I segurament una final interessant i atractiva. Jo crec que és una final que tothom té ganes de veure-lo, ja tenim ganes de futbol després d'aquest estiu i crec que, bueno, que el primer partit on hi ha un títol en joc sempre és important per tothom, no?
Estem parlant tots del Barça favorit. Tu veus el Sevilla donant la sorpresa?
Sí, per què no? Sí, per què no? A més, evidentment, està clar que avui per avui el Barça és conscient de les dificultats que li posa al Sevilla, perquè així ho ha demostrat durant els tres enfrontaments. Però, bueno, al final sempre és difícil i sempre pues, pot marcar circumstàncies qualsevol que passin en els inicis del partit. Qualsevol circumstància pot marcar de nit del partit. Però jo crec que avui per avui el partit estarà igualat. Estarà igualat i segurament pues, en el final se resoldrà per detalls, perquè en aquest tipus de finals i encara en l'aspecte físic totalment com a tothom li agradaria estar, pues, farà que en el final, pues, de petits detalls, determinin qui és el caçador del partit.
En aquella final del 2006, el Barça també arribava com a molt favorit, el Barça de Rijkaard, amb Deco, amb Eto'o, amb Ronaldinho. Tu veus similituds amb aquest Barça o a nivell de caràcter potser és diferent?
Bueno, supos que evidentment és diferent, però jo crec que la principal diferència és que, bueno, en aquell moment el Sevilla pues, pràcticament acabava de començar la seva etapa fulgurant de guanyar títols, i enguany però ja crec que és un equip consolidat amb aquest tipus de dents, amb aquest tipus de finals, i el Barça evidentment estarà més atento que el que va estar aquell dia, que tal vegada, però bueno, nosaltres s'aspecte físic vam fer una feinada per arribar en aquell partit de ser millor condicions possibles i van tenir sort d'encarrilar el partit el més possible. I a més, pues, bueno, pues, vulguis o no vulguis, supos que un poc el factor sorpresa va ajudar, no?
Sembla difícil, no?, aquest cop, que es sorprengui el Barça i tenint un entrenador com Luis Enrique, potser, no?, que imprimeix un caràcter especial.
Bueno, supos que sí, el que passa que ja t'he dit que en el final, avui per avui, la competència és màxima i la qualitat també ho és. Evidentment, estan xerrant d'un dels millors equips del món, com és el Barcelona, però jo crec que el Sevilla té armes suficients per plantar-li cara i per què no, dur-se el trofeu, no?
T'ha sorprès els problemes defensius que ha tingut el Barça en aquesta pretemporada?
Bueno, jo crec que molt, molt de pits tots aquests problemes defensius venen per sa contundència en quant a l'hora de que s'està físic no és el més adequat i sobretot perquè, bueno, perquè no hi ha punts en joc, perquè evidentment vulguis o no vulguis se mantenirà tot la mateixa. Jo crec que avui per avui el Barcelona és capaç de defensar, ho fa millor en sa pilota que sense, però és un equip que és molt agressiu quan perd la pilota tot d'una i no crec que en aquest sentit vagi a tenir problemes, el que evidentment és un equip que juga molt, amb molt de jugadors per davant del baló i es contraatac, evidentment, tot sempre li fa mal, no?
I té el factor Messi, no? Com acaba de tornar de vacances pràcticament i ja sembla estar quasi al nivell que ho va deixar.
Sí, bueno, és un jugador especial, és un jugador diferent, possiblement el millor jugador que existeix, però bueno, el Sevilla ha demostrat que molt de pis ha estat capaç d'aturar-lo, és a dir, que perquè avui no serà un dia com aquest, no? És a dir, el que han de fer és intentar tenir confiança, intentar saber que el Barça no només és Messi, sinó que és més jugadors, però que evidentment és part fonamental de l'èxit del Barcelona, no?
Mm. Tu esperes veure encara un millor Messi del que hem vist en els últims anys?
Jo cada any m'ho sorprèn, no? Cada any és diferent, cada any fa algo especial, cada any m'ho sorprèn a tots i m'ho aporta coses que no havíem vistes. Poc li queda ja, no? Per lo que ha fet ja, poc li queda per sorprèn molt, no? Però bueno, d'aquest jugador pues, se pot esperar qualsevol cosa, no?
Mm-hmm. El Barça et sembla un altre cop favorit a tot aquest any?
Sí, el que passa que evidentment no vol dir que sigui favorit que pugui aconseguir. Perquè evidentment hi ha un altre equipos que li plantaran molta cara i que seran equipos que estaran allà variant per tot. És a dir, que no serà fàcil, eh?
Mm. I esperes una temporada mogudeta com va ser per l'any passat per Luis Enrique. Com valores aquesta primera temporada que va fer amb els problemes que va tenir el mes de gener i com ha acabat amb el triplet?
Bueno, això és el que passa en el món de futbol. El resultat marca moltes vegades les circumstàncies, però jo crec que en el final el temps posa cada un en el seu joc, no? I en aquest moment el Luis Enrique ha demostrat que té capacitat per dur el que és un equip tan gran com el Barcelona i a més entendre la filosofia com ho ja va entendre quan va fer feina allí els anys anteriors, no?
Sens dubte, aquesta nit pot començar a marcar una mica, no? Cap on anirà la temporada, perquè jo crec que ningú s'espera una derrota del Barça i això podria tornar els nervis, no?
Bueno, jo crec que hem de tenir paciència. Jo crec que avui per avui unes finals sempre són difícils, sempre són diferents i que bueno, que jo crec que qualsevol equip són bons partits, però el principal de tot és que veiéssim un gran espectacle, que és el que a la gent en el final li agrada, no?
Sorprèn, no?, que enviïn la final allà a Geòrgia, a Tbilisi.
Bueno, sí, però això és el que mos ha tocat, no? Jo crec que és una de les circumstàncies que jo me va sorprendre més, però a més, després de 12 anys seguits que s'hagués fet a Mònaco, l'any passat ja se va canviar a Cardiff i enguany així, però bueno, tal vegada tothom té dret de poder veure això i crec que, bueno, que per lo que és tota Europa, per sempre és important que se pugui demostrar a tots el futbol i, evidentment, a tots els equips que l'any passat van guanyar els dos títols més importants, perquè se puguin enfrontar a un altre país que, verdaderament, pues, no té la sort de posar-los a prop, no?
Molt bé, Pep Lluís, t'agraïm molt aquests minuts a Sportscope i et desitgem molta sort aquesta nit en la transmissió. És la primera per tu?
Sí, serà la primera.
Doncs segur que ho faràs molt bé.
Anem a veure què tal surt.
Segur que ho faràs molt bé.
Vinga.
Una abraçada, Pep.
Vinga, una abraçada.
Adéu.
Uau! I això? Apa! Mira!
Quan fa que no puges a un golf? Gamma Golf amb detector de fatiga, Street View, Sight Assist, Park Assist, ACC. Tens un Volkswagen Golf Edition TDI 105 cavalls amb Start and Stop i sistema anticol·lisions múltiples des de 17.000 euros, pla PIB inclòs.
Descobreix-lo a Catalunya Wagen, Zona Franca, carrer A, número 51.
Temps de debat. Saludem avui a Josep Maria Minguella. Josep Maria Minguella, bona tarda.
Bona tarda, com anem?
Que ahir ens va jugar una mala passada la cobertura, eh?
Això de les cobertures t'he de descobrir, d'una vegada.
Parlem també amb el Dagoberto Escorcia. Dago, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal?
Saludo para Josep Maria Minguella. Que Déu està, home, en qui forat del camp de golf de...
No, a Guimerà, Guimerà, no, Josep Maria?
Sí, ja he tornat. Avui estic de pas a Barcelona perquè comença el partit i tinc d'estar, com sempre, professionalment al peu del canó. No es pot fallar.
Sempre, com vingueia. I saludo també al Manuel Oliveros. Manolo, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Manolo, com vas?
Què passa? Com estàs?
Sí, hombre, aquí preparat per començar la temporada.
Aquesta tarda m'escoltarem, eh?
Sí.
Sí, senyor, amb l'Òscar García també.
El Barça que arriba aquest partit amb aquestes baixes d'Alba, de Neymar, us semblen recanvis de garanties, Pedro i Mathieu?
Mathieu van fitxar l'any passat per 20 milions i 4 anys de contracte. Però bé, a partir del segon any ja tenim dubtes, res, un crac. I el Pedro, home, el Pedro ja ho ha demostrat, porta 8 anys al primer equip
i és perfecte. Juguen segur els dos?
És el que sembla, no, Oliveros?
Ah, bueno,
segur fins que no ho digui Luis Enrique, no, però és probable. És probable.
Tu faries una altra cosa?
Probable.
Minguella?
No, està bé. Home, canvis naturals, al matí li costa una mica la banda, però juga i ha jugat moltes vegades al València i també amb el Barça, i el Pedro és un canvi natural, vull dir, no hi ha cap dubte. A mi em sembla un equip perfecte, bueno, perfecte, el millor que tenim, ja està, i el Sevilla tremolant. No sé si és veritat, però em van dir que l'Emery tenia dubtes de si anar ell a Tbilisi o no, però al final hi ha anat.
Amb tantes baixes en defensa encara sembla més difícil, no?, que el Sevilla pugui sorprendre el Barça.
Bueno, Sevilla no pots deixar... El Barça és superior, no diré favorit, perquè el favorit es demostra en acabar el partit, però superior per línia, per joc, per cracs. Però, bueno, Sevilla potser està ben rodat i segur que posarà pega. El que passa que aquests rècords que a vegades un dia es trenca, però és curiós que l'Unai, que és un excel·lent entrenador, no hagi guanyat mai el Barça amb els equips que ha estat. Vull dir que
19 vegades,
eh? Sí. Quantes vegades?
19 partits.
Bueno, esperem que el 20 no canvi la trajectòria, tu, perquè aniria molt bé, perquè si no, no es podria parlar d'aquesta paraula tan horrorosa que és el sextete, que a vegades que la llegeixo la sento, em fa mal l'estómac, molt fàcil que es dia l'any de les 6 copes. Barça té l'any de les 5 copes, va? Passem a l'any de les 6 copes.
Sí, sí. Haurem de tornar
a conya. Busquem el sextet. Va llegir el Ramon Solsona, que és un expert lingüístic català, i va dir que això no cabia en un bon idioma català, que té de fer a l'any de les 6 copes, estic d'acord.
Ens ha sorprès avui unes declaracions de Víctor Valdés, una entrevista que va donar a Colòmbia, on deia que s'autoinculpa per la seva sortida del Barça, pel seu caràcter. Dago, t'ha sorprès?
Bé, m'ha sorprès que
la doni a Colòmbia.
Que donés aquesta entrevista
a Colòmbia.
A Colòmbia, sí, és un bon escut que diuen nosaltres, no? Perquè segurament tota la premsa catalana estava darrere d'aquesta entrevista i bé, felicito al company de RCN, que és una de les millors cadenes que hi ha a Colòmbia de ràdio, i crec que lo fa també per la influència que té la seva dona, que també és colombiana, no? I a lo millor coneix aquest periodista i me ha sorprès, m'ha agradat més que sorprès, que sigui tan sincer, no? Sí, sempre ho ha sigut, però aquesta vegada se va inculpat i va dir coses que en determinat moment algú de la premsa catalana va escriure que era culpa de la directiva, que se anava, i ha dit més o menys que el mateix va decidir això, o que... I que està molt insatisfet, no està satisfet d'haver actuat de la forma que va actuar, o sigui, en silenci i sin donar cap altra explicació, i quan era el capità de l'equip i quan tenia fundaments per dir el que pensava, i ja està. O sigui, tothom ho era.
I curiosament, els dos, el periodista i la seva dona, tenen el mateix cognom, no? Becerra.
Sí, Becerra, sí. Alguna cosa. No sé si el seu germà o la seva família, no.
Però... el seu familiar.
Sí, i estan a Eivissa, no? Penso que la fa a Eivissa, la entrevista.
Ah, bueno, això ja és la connexió. Hi ha eivissenca, és diferent, això. Perquè si no em sonava. Jo feia una entrevista a Colòmbia i tal, és aquest. Ara ja té més explicació. Ara aquest nano, el Víctor, deu estar molt arrepentit, no m'imagino, de la decisió que va prendre fa un any i pico.
Sí, aquesta és la paraula que no trobava abans. Gràcies, Minguella.
No,
s'està arrepentit de tot el que... De com ha anat tot, no?
No,
que dic... s'ha
arrepentit de ser porter. No, s'ha arrepentit de ser porter i, a més, de cometer aquella falta, no?, que diu, de reclamar-la a l'àrbitre, al Liniero. Sí, sí, sí.
Bueno, a vegades la vida té aquests cops i és una llàstima perquè bueno, això ha fet entrar amb el jugador en una situació desagradable per ell, va marxar del Barça també a la porta de darrere, tot aquest tipus de coses. un portaràs com ell, però bueno, tu, a vegades les decisions així em porten conseqüències no desitjables.
I Víctor era un jugador estimat, o sigui, Víctor no pot queixar-se d'un maltractament a la premsa. M'ha agradat molt la definició que fa de Leo Messi i també de Cristiano Ronaldo. No, sí. està molt bé, de veritat que està molt bé la seva
situació. I a més aquesta entrevista és el mes de juny, de manera que no és recent i de manera que no parla de Van Gaal i la seva relació actual.
No, perquè segur que no va pactar això, en l'entrevista. No parlar ni de Van Gaal, ni los calés, que diuen, molta gent va dir que s'anava perquè estava arruïnat o no sé què, pues crec que s'ha passat.
Company Josep, ha de deixar, que se'ns acaba el temps.
Molt bé.
Bueno, pues res, tu, que recuperi el Valdés i que avui guanyem.
Això mateix.
Avui guanyem.
Gràcies, Minguella. Gràcies, Davo.
Adéu.
Fins després, Oli.
Adéu.
Parlem avui de l'Espanyol i d'aquesta pretemporada que porta l'equip, que avui té dia de descans. L'Antonio Gomariz ha trucat a un exjugador de l'Espanyol. Antonio.
Sí, a Sebastián Herrera, el exdefensa de los 90 del Club Perico, y hemos estado a hablar. Bueno, hoy el equipo ha descansado, hay que decir eso, no ha entrenado y volverá a hacerlo mañana, pero la actualidad, sin embargo, sigue adelante. Antes de entrar con lo de Sebastián Herrera, tenemos que decir que lo primero es el tema Héctor Moreno, el tira de afloja con el PSV Eindhoven, parece que se solucionará, que finalmente el mexicano saldrá del Español a cambio de los 5 millones de euros que exigía Joan Collet. En segundo lugar, ha salido a la palestra en las últimas horas del nombre de Ángel Romero, delantero paraguayo de 23 años, que juega actualmente en el Corinthians y que llegaría cedido, dicen, a Cornellà el Prat en unos días. Sería el primer refuerzo en la parte de arriba que haría el Español tras la salida de Sergio García y Estuani. Y como decía Silvia, ya que los de Sergio González han tenido hoy el día libre, hemos aprovechado la ocasión y hemos hablado con Sebastián Herrera, ex defensor blanquiazul de a mediados de los 90, con el que hemos repasado la actualidad perica. Lo primero que nos ha dicho, ha valorado por su experiencia que las bajas defensivas son importantes, pero que todo dependerá de la marcha deportiva del equipo.
Sí que es cierto que, bueno, se ha ido con otro, un hombre de gran experiencia, un defensa de gran experiencia, y bueno, la marcha también de Héctor Moreno. Normal que la gente se preocupe, ¿no? Sí que son dos jugadores que aportaban mucha experiencia y daban mucha estabilidad al equipo defensivamente, pero esto es como todo. Si el equipo empieza mal, no gana, pues lógicamente estos jugadores serán más recordados, ¿no? Y por qué se han ido, y bueno, y se culpará al club o la gente que nos ha dejado marchar. Si el equipo empieza a ganar, alabarán a los que han venido nuevos y nadie se acordará de los que habían. El fútbol es así.
Pese a todo y pese a las alarmas salidas, sobre todo en los medios de comunicación, cree que el equipo tiene mucha experiencia, que es muy compacto y que puede competir muy bien en la próxima liga.
Bueno, yo todos los entrenadores que he tenido, lógicamente, cuando era jugador, lo primero que trabajamos siempre era el sistema defensivo, ¿no? Yo creo que es un poco el formato de cuando inicias el hacer una casa, ¿no? Una vivienda, ¿no? Siempre empiezas por el suelo. Yo creo que un equipo de fútbol, pues lógicamente tienes que empezar siempre por el sistema defensivo, ¿no? Sobre todo, bueno, es normal un poco la preocupación que hay, pero bueno, yo creo que el Español es uno de los equipos que mejor compite en la liga, ¿no?
Pese a todo, ha valorado también que es necesario que Óscar Pranau se ponga las pilas y que fiche a alguien arriba, porque la baja de Sergio García es muy sensible.
Bueno, más que debilidad, yo creo que sí que es cierto que la marcha de Sergio, yo creo que, bueno, yo bajo mi criterio, siempre hablo bajo mi criterio, no critico nunca a nadie, sí que quizás habría que mirar un poquito o intentar traer algún refuerzo en ataque, ¿no? Quizás ahí es donde quizás el Español se ha quedado un poquito manco ahí en ese sentido, ¿no?
Hem sort parlar d'handbol. Avui s'ha sortejat a Barcelona el calendari de la Lliga Sobal 2015-2016. Hi ha anat el Joan Heredia. Bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. Efectivament, s'ha sortejat el calendari. El Barça-Lassa debutarà a casa contra l'Elbetia Naitasuna, mentre que el Freikin Balomano Granollers s'estrenarà també a casa davant de l'Àngel Jiménez Puente Genil. I per valorar el que serà una temporada carregada de dificultats pel Futbol Club Barcelona Lassa, intentarà repetir els 6 títols de la temporada passada. Hem parlat amb Xavi O'Callaghan, que diu que tot i que és una nova temporada, el Barça Lassa arriba amb l'ambició màxima.
Bueno, jo crec que els reptes és tornar a ser un equip tan consistent com ha estat fins ara, no? Evidentment, sabem que som els favorits, sentim aquesta pressió, però el que és més difícil és mantenir-se amb aquesta constància i no decaure, no? Jo crec que aquest equip ha tingut una virtut que ha sigut això, ser constant i perseverant, i l'objectiu d'aquesta temporada és tornar a ser-ho una altra vegada.
La competició arrencarà el cap de setmana del 5 i el 6 de setembre. El duel entre els dos equips catalans arribarà a les jornades 15 i 30 i el que serà un dels partits forts contra el Naturhaus La Rioja caldrà esperar fins a la jornada 14, és a dir, la penúltima jornada de la primera volta. A més, el Barça marxa avui a Alemanya per disputar l'Anser Norden Cup contra el Kiel i el Leipzig.
Gràcies, Joan.
Gràcies, bona tarda.
Parlem de tenis perquè Tommy Robredo ha passat primera ronda del torneig de Montreal, superant Feliciano López en 3 sets. El seu proper rival serà el britànic Andy Murray. Rafa Nadal debuta a Montreal dimecres en aquest torneig que es disputa sobre pista dura. I parlem també de bàsquet perquè Àlex Abrines és baixa per una fascitis plantar pel partit amistós que juga la selecció espanyola aquest vespre contra Bèlgica a Gijón. Preparació per l'Eurobàsquet. Abrines es dubta fins i tot per l'Eurobàsquet, que comença el 5 de setembre a Berlín. El seleccionador Sergio Scariolo ha de donar la llista definitiva el dia 2 de setembre, a 72 hores per començar el campionat, i esperarà fins a l'últim moment per decidir si descarta l'alè del Barça en aquest últim partit que jugarà la selecció el dia 30. Entrem ja ara sí en l'última hora del programa amb el Joan Heredia.
Bona tarda, Sílvia. Pues avui, última hora, portem que el Consell Superior d'Esports ha donat la raó aquesta tarda a la Lliga Professional sobre el calendari de la Lliga i de la Copa del Rei. Finalment, la Copa del Rei no jugarà el 21 de maig, tal i com pretenia la Federació, sinó que jugarà el 7 de maig, i partits que afecten el Barça-Getafe de la jornada 10, que s'havia de disputar el 26 d'agost, també queda mogut pendent d'una nova data. A més, també cal dir que la jornada 37 i la jornada 38 seran els dos últims dies de futbol a Espanya. Jugaran el 14 i 15 de maig la 37, i la 38 es jugarà el 21 i 22 de maig. O sigui que, vall de dades el que ha realitzat el Consell Superior d'Esports, recordem, la final de la Copa del Rei es jugarà el 7 de maig i el Barça-Getafe del 26 d'agost canviarà pendent de d'encara.
Un altre cop guixat tot el calendari. Ho deixem aquí acaba Esports Cope. Continuen els esports a la sintonia de la cadena Cope. Bona tarda.